Vinga, i ara anem per un assumpte interessant, perquè també obre el ventall de moltes reflexions, i us explicarem fins on sabem. La història comença per aquest vídeo.
Policía nos ha multado por 3.000 euros por hacer un concierto en la calle. Explico un poquito la situación. Ayer, el sábado, estuvimos actuando en Sitges por la tarde. Solo el concierto de 3 canciones, los órdenes de la policía. Cuando nos dijeron acabar el concierto, de inmediato lo hemos acabado. Y eso fue nuestra solo única advertencia de la tarde. Aunque escuchamos a los órdenes, fuimos respetuosos, nos multaron por 1.500 euros para cada uno, y nos recuperaron todo nuestro equipo, mi violín, su batería, incluso con el equipo adicional. Claro que hasta que no paguemos esta multa, no vamos a recuperar nuestro equipo. Y ahora mismo, esta situación nos parece demasiado excesiva.
Es una locura. 3.000 euros para las chicas que toquen la calle.
Y hasta que no pagaremos esta multa, no podemos recuperar nuestro equipo, entonces, con que no tenemos ahora mismo posibilidad de recolectar esta cantidad de dinero. Pedimos una ayuda de cada uno de vosotros, de los suscriptores, de la gente que han gustado de nuestros conciertos. Necesitamos vuestra ayuda para poder recuperar nuestro equipo y poder pagar esta multa, con que ahora mismo no tenemos la cantidad necesaria. Por eso dejaremos un link en nuestras redes, en las descripciones de perfil, con recursos para poder ayudarnos. Y pues, muchas gracias a todos vosotros. Esperemos seguir actuando, esperemos seguir dando inspiraciones y buena música para la gente, pero no en sitios más, con tanto riesgo no lo podemos hacer.
Muchas gracias.
Aquí han escoltat es fundamentalment a Danilo Vasilchenko, que es un músic ucraïnès al costat del seu company. En Danilo toca el violí, el seu company a la bateria. Un de vostès segurament ja s'haurà fet una mena de composició de lloc. Oh, la bateria aquesta. Bé, en el seu perfil d'Instagram, en Danilo explica, llegeixo textualment, «Nos han multado con 3.000 euros por tocar en la calle. Ayer en Sitges, ayer per dissabte». Salimos a actuar, solo tocamos 3 canciones, menos de 10 minutos, y paramos inmediatamente después de la advertencia de la policía. Aún así, nos confiscaron los instrumentos, violín, la batería y el equipo, un equipo amplificat, un altaveu amplificat, y nos pusieron 1.500 euros de multa a cada uno, 3.000 en total. No podemos recuperarlos, dio textualmente un mensaje, hasta pagar, y sin ellos no podemos trabajar. Ahora estamos en una situación crítica. Tot això a partir, com els deien, d'uns fets que varen succeir el dissabte. Bon dia, Joan.
Bon dia, Vicenç.
L'ordenança de civisme, què diu? I així col·loquem una miqueta les coses en context abans de parlar amb en Danilo.
L'ordenança de civisme, en el seu article 67.2, diu que les actuacions musicals al carrer es permeten respectant determinades previsions. Aquestes previsions són que l'horari és el comprès entre les 10 del matí i les 10 de la nit, excepte l'estiu, en què pot ser de les 10 del matí a les 12 de la nit. No poden tenir aquestes actuacions mai una durada superior als 30 minuts, mitja hora, i mai poden superar el temps total de 2 hores en un dia en una mateixa ubicació.
D'acord, perquè tothom ens entengui, l'actuació d'un grup no pot superar la mitja hora i les actuacions en un determinat indret, encara que siguin per diferents grups, òbviament, no poden superar les 2 hores. És a dir, perquè vostès ens entenguin, al cap de la vila no pot haver més de 2 hores continuades de música al dia, en aquesta franja, de 10 del matí a les 10 de la nit. 2 hores continuades, o continuades o repartides, però en qualsevol cas no es pot sumar més de 2 hores de música al carrer en determinats indrets, i les actuacions de cada grup de música no poden superar els 30 minuts.
A part, no es pot fer davant de centres docents, hospitals, això més és cosa de sentit comú, i llavors hi ha un règim de sancions. Aquest règim de sancions diu que les conductes descrites i que doncs, no s'adiguin en això que hem dit abans, seran constitutives d'infracció greu que se sancionarà amb una multa de fins a 1.500 euros.
Mm-hmm.
Això és el que diu l'ordenança.
Per tant, d'entrada, ens queda clar l'horari en el qual els músics poden actuar, l'extensió de l'actuació dels músics i les multes que poden ser de fins a 1.500 euros, la qual cosa no vol dir que ho siguin, eh? Només que poden arribar a 1.500
euros. Aquí hi ha un detall, no ho especifica l'ordenança. Ah-ha. Clar, se'ls va multar a 1.500 euros cadascú.
Per músic.
Però l'actuació era una, no eren dues.
És a dir, perquè vostès ho exagerem, eh? Si arriba a ser una coral, m'entenen? És a dir, si canten 10 persones o si toquen 10 músics, partint d'aquesta actuació, que hi hauria 1.500 euros per música.
Hi ha dues persones cometent una infracció.
Exacte. I la infracció és una.
Però clar, el que és,
la cometen dues, eh?
Aquesta és la primera cosa que ens ha cridat l'atenció. Sí, sí. Més enllà d'això, ells expliquen també que els hi han comissat els
instruments
i també
el material d'amplificació.
De fet, sí, exacte, és el material addicional que ells diuen que és l'altaveu autoamplificat que portaven. Doncs bé, sobre el tema dels comissos, diu la mateixa ordenança que els agents de l'autoritat podran comissar els estris i el gènere objecte de la infracció que serveixi directa o indirectament per la comissió d'aquesta, els quals quedaran sota custòdia municipal mentre sigui necessari per la tramitació del procediment sancionador. Això és el que diu l'article 102 de l'ordenança de civis.
Per tant, a dret a llei, entendríem, seguint aquest article, que el violí, la bateria i els sistemes d'amplificació són necessaris en l'establiment de la sanció. Si fem cas al que diu el text.
El que diu el text
és això. Una altra cosa és que entenguem si veritablement el violí allà, a les dependències policials, diguem-ne, es pot fer alguna cosa amb aquest violí per establir un criteri de valor a l'hora d'executar una sanció. Però això és el que diu, diguem-ne, la normativa de civisme. Danilo Vasilchenko, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Danilo.
Bon dia.
Bon dia. Mantens el català o prefereixes... Perquè, és clar, estem parlant amb un home nascut a Donetsk, I no sé,
sí,
jo...
Entiendo catalán, pero de forma de hablar me comunico mejor en español.
Perfecto.
En
però el català me l'entens, eh?
Lo entiendo, sí.
Molt bé. Danilo, veu arribar, si no recordo malament, ho expliques en el teu perfil d'Instagram, vas arribar a Catalunya el 2023, fa 3 anys?
No, 4.
4 anys. Fa 4 anys que vas arribar a Catalunya i vas arribar com a músic de carrer per guanyar-te la vida aquí des d'Ucraïna, no?
Sí.
Sí.
Sí, pues vino porque toda mi familia se quedaron en Ucrania.
Ajá.
La cosa es que yo soy de una familia grande.
Sí.
Y claro, toda nuestra familia con los estudios y los trabajos, por ejemplo, yo tengo... Dos mayores hermanos son ahora tienen sus propios trabajos en Ucrania,
sí.
Tienen como contratos y todo, no pueden salir de Ucrania.
De acuerdo.
Los pequeños hermanos tienen sus propios estudios, sus propias escuelas y cambiar lugar de vivir para ellos es cambiar totalmente toda la vida. Cambiar la idioma, cambiar lugares de estudios, cambiar pues la gente con quien están hablando.
Está claro.
Eso puede ser muy difícil para una familia grande y tampoco hay muchas de que lo hacen mucho fácil con la ayuda. Por eso decidieron de seguir viviendo ahí.
Sí.
Y mi pasión, claro, es música.
Uh-huh.
Yo intento de ayudar a través de mi talento, quiero enseñar a la gente buenos conciertos y como forma de forma donativa y absolutamente ¿cómo se dice? De forma libre,
sí.
La gente me podrían ayudar.
Uh-huh.
Y además yo con mi poder de ganancias, yo podría también ayudar a mi familia. Claro, ahora en Ucrania la cosa con dinero, con economía, está muy, muy grave. Uh-huh. Además, con las bajadas de la luz, con problemas con gas, con electricidad.
Sí, sí, sí.
Lo intento de ayudar con todo eso.
Uh-huh. Per tant, Danilo, tu ets un músic de carrer que de tant en tant participes, si fem cas al teu perfil d'Instagram, en esdeveniments com casaments, com esdeveniments socials que et puguin contractar per fer l'ambientació musical o l'actuació musical que sigui, no?
Sí, claro. Me podrían contactar para cualquier boda, cualquier cumpleaños o algo así.
Sí.
Pero yo no tengo esto como un trabajo fijo. Y claro, es como los eventos que pues se pueden hacer como uno o dos al mes.
Uh-huh.
Y para y con que no tengo tanto el trabajo fijo,
sí,
intento de también actuar por la calle para conocer más gente, para repartir mis tarjetas.
Sí.
Y a ver si podría conseguir algún trabajo ya en fijo.
Ajá. Danilo, ¿tú vives a Tarragona?
Yo ahora mismo vivo en Vilanova.
¿A Vilanova?
I la te... Però sí que domicilio tengo en allí, en Tarragona.
Ajá. I entenc que el teu àmbit d'actuació és la comarca, és la zona propera a Sitges, Vilanova, que Barcelona, més avall, més amunt, és un àmbit d'actuació gran?
Sí. Sí, yo de verdad actúo por toda la Costa Brava.
Ajá.
A veces me voy a Reus, a veces me voy a Tarragona, pues, y desde ahí también para Barcelona, para Gavà, Castelldefels.
Sí, d'acord.
Y nunca intento de pues abusar un sitio y tocar en un sitio.
Ajá.
Siempre, siempre, siempre para que la gente se cansa.
D'acord, és a dir...
Intento de canviar.
Fer una rotació, No anar sempre a tocar al mateix lloc, sinó anar voltant en diferents municipis. Toques tu sol o, com el cas que ens ocupa aquí, toques amb el teu company bateria? Sempre aneu els dos o vas tu sol i de tant en tant acompanyat amb la bateria?
Antes yo estaba como un músico solista, incluso por las calles, y normalmente lo hacía, vivía así, de verdad que me gustaba todo.
Ajá.
Pero cuando conocí al baterista en Sitges, por primero le conocí tocando el piano,
sí,
y pues pedí a ver si quieres colaborar o tocar juntos, le preguntaba en inglés por primero, porque no sabía si es español o no es español, pues no sabía mucho.
Uh-huh.
Por eso pensaba que es Inglaterra o algo así. Pues le pregunté y dice en mi idioma que, hombre, no pasa nada, yo entiendo lo que tú dices.
De acuerdo.
Y pues desde ahí empecemos a tocar junto el piano y violín.
Ajá.
Y también me dije que es un baterista. Y claro, cuando vi su actuación, cómo está actuando, cómo está, pues, por ejemplo, los palos de batería y todo, cómo lo está tirando, cómo hace los trucos y todo,
sí, sí, aquesta,
cómo baila con todo eso.
Aquesta mena de bateria acrobàtica que fa, gairebé diríem. Això. És que t'ho anava a dir perquè, està clar, amb en Danilo segur que vostès el tenen vist, però jo diria que amb el seu company pianista i baterista el tenen encara més vist que amb en Danilo, perquè no sé si d'alguna manera una de les qüestions que formen part d'aquesta denúncia, que és el soroll, té una mica de relació amb la bateria. Però ara hi anirem, això. Danilo, què va passar el dissabte? ¿Qué sucedió el sábado?
Pues lo que pasó en esta tarde, estuvimos pues tocando en la playa.
Ajá.
Por primero a las me parece que a las 8 de la tarde empezábamos.
Sí, en la, a, la zona de, a la zona de la platja, eh? La zona del passeig sí. De la Ribera.
Uh-huh. Sí, tocábamos ahí hasta, me parece, hasta las 9:30.
Sí. O sigui, veu estar, veu estar, Danilo, una hora i mitja tocant, més o menys?
Eso sí, eso es la verdad.
D'acord.
Pero con que no hemos tenido ningunas quejas y pues no teníamos como ni llamadas de la policía y la policía no nos paraba.
És a dir, aquesta actuació a la zona de la platja no va mereixer queixes, no va passar res, veu estar tocant una hora i mitja sense problema.
Sí, además, uh-huh. Pues está lejos de las viviendas.
Sí.
Y pues lo que pensábamos es que no hemos entonces pues tocábamos esta media hora.
Sí.
Y con que no hemos molestado a nadie y solo habían grupos y grupos de la gente que lo disfrutaban, sí, sí, sí. Y bailaban y pues le gustaba mucho. Al final decidimos de continuar ja. Más.
És a dir, entenc que veu pensar, ha passat mitja hora, no s'ha queixat ningú, tothom s'ho està passant molt bé, seguim, i aquesta mitja hora inicial es va convertir a la platja en una hora i mitja, però no va generar, diguem-ne, cap problema, ni la policia us va advertir de res, a la platja, eh?
Uh-huh.
D'acord.
Sí, después recolectamos todo
sí.
Nuestro equipo
sí.
Y nos fuimos para... una calle, un segundo, ¿cómo se llama?
A la plaça de la Indústria, el carrer Primer de Maig, la calle 2 de Mayo.
A ver, un segundo.
Sí.
Entre dos bares, ¿no?
Sí.
Sí, plaça Indústria.
A la plaça de la Indústria. És a dir, cap a dos quarts de 10 de la nit, hacia les 9:30 de la noche, veu anar cap a la plaça de la Indústria.
Sí.
Amb el violí, la bateria, i per tant veu proposar una altra actuació a la plaça de la Indústria.
A les 9:50
sí.
Ya estuvimos ahí pues para hacer tres canciones.
Sí.
¿Y con qué? Claro, habían ahí los clubs, había la música,
sí.
Había un montón de la gente paseando y
sí,
estando
sí, sí.
Ahí entre los bares. Y pues también hemos preguntado a los propietarios si no tienen nada en contra de nuestro concierto.
Sí.
Y nos incluso...
Vinga. Tornem a recuperar en Danilo d'aquí un momentet. De moment anem descrivint aquesta història. Eh? 8 del vespre a la zona... de la platja, la zona del passeig de la Ribera, del passeig pavimentat de la Ribera. La primera actuació, passa la mitja hora, ells veuen que tot va bé, per tant, segueixen, tindríem, in estricto senso, la vulneració de l'ordenança per el fet d'haver tocat una hora i mitja, però no havia passat res. Tornem a recuperar en Danilo perquè estàvem, repetim, a les 9:50 de la nit del dissabte dia 25 a la plaça de la Indústria. Danilo, bon dia de nou.
Sí, sí, bon dia.
Ens explicaves que havíeu preguntat fins i tot als propietaris dels locals propers de la plaça de la Indústria si els era algun problema la vostra actuació i entenc que us van dir que no, que endavant.
Lo que pasó que planeamos de tocar solo tres canciones.
Sí.
Para no molestar a la gente, me parece el concierto de 10 canciones no es tan grave.
Ajá.
Y pues hemos decidido de hacer esto.
Sí.
Y en la tercera canción
sí.
Ya vino la policía.
Sí.
Para pararnos.
Uh-huh.
Y lo parábamos sin ningunos problemas, parábamos
sí.
La música,
és a dir, la policia va arribar quan vosaltres ja teníeu previst acabar l'actuació a la plaça de la Indústria?
Sí, fue la última canción, como últimos 30 segundos o
sí.
Algo así.
Sí, sí, sí.
Y pues ya vino y ya nos paraban. Y claro, por primero nos dijeron que tenemos que ir. Después nos detenieron, dijeron no, esperan. Vinieron dos policías, después vinieron otros dos.
Sí.
Ya para confiscar el equipo.
Uh-huh.
Y por primero dijeron que una multa de 500 para cada uno.
Sí.
Y después dijeron que no, vamos a hacer una multa para 1.500 cada uno.
És a dir, primer us varen dir que us multarien amb 500 euros per cadascú i després us van dir que la multa seria de 1.500 euros.
Sí, jo no sé exactament per qual raó han augmentat tant, però eso es lo que pasó.
D'acord. Danilo, la policia us havia advertit en anteriors ocasions, abans del que va passar el dissabte, aquest dissabte 25 d'abril, la policia us havia d'alguna manera advertit abans, amb alguna actuació que haguéssiu fet, de molèsties veïnals, de problemes de soroll que estàveu ocasionant? Abans havia passat algun advertiment de la policia?
Claro, nuestra música, sabemos que no puede gustar a todos. Y sí que... con que no somos las personas que saben todo, alguna gente en nuestros conciertos posteriores, no el día exacto,
sí,
de sábado,
sí,
pues algunos días posteriores, sí que tenían quejas, llamaban a la policía,
uh-huh,
y siempre amablemente, cuando nos dicen de acabar, recogemos todo y acabamos. Y pues eso, como nunca teníamos ni falta de respeto a la policía, porque siempre entendemos que su trabajo, y si es necesario de parar, siempre paramos. Pero lo que no entiendo es tan gravedad de esta misma sanción, como que somos, como no sé, más grandes no sé, delincuentes de, de esta situació.
Ja. Perquè ara parlàvem de si la policia us havia advertit, la policia us havia multat abans? Havíeu tingut sancions de la policia abans?
Al baterista sí, incluso con la situació que ell estava en la playa tocando el piano, le confiscaron el piano, le confiscaron la altavoz también, y pusieron que él estaba tocando más de 2 horas, aunque eso no fue la verdad por las palabras del baterista.
Uh-huh.
Claro, eso me parece es que una sola multa que él tenía.
Sí.
Y tampoco entiendo cómo tocar piano en la playa con las olas, con la gente paseando y todo, cómo él podría molestar con algo tan, ¿cómo se dice?
Es que es
tan ligero.
Ajá. Es que t'ho pregunto perquè no sé si d'alguna manera vosaltres dos sou conscients o heu estat conscients en algun moment que el volum de l'actuació era un volum molt alt o no. I ja no ho dic tant per tu, però segurament aquest exemple que has posat del teu company bateria, tocant la bateria o tocant el piano, si en algun moment ell és conscient que el volum d'aquestes actuacions pot ser un volum important. Ja no dic de tu, ell és conscient que diguem-ne que el volum que ha utilitzat en algunes ocasions ha estat un volum important.
Sí. Nuestro volumen no es muy bajo.
No es
seguramente.
Muy bajo.
Con batería tampoco, claro. La batería no puede ser bajada en este plan.
Mm-hmm. Esclar, tenim aquesta derivada que segurament també forma part d'aquest dibuix de la situació del dissabte, aquest volum que els dos músics coincideixen en dir que no és baix. Bé, tornem a dissabte. El dissabte, Danilo, us van confiscar els instruments I després de confiscar els instruments, us van dir com els podíeu recuperar, aquests instruments?
Por ahora sí que estuvimos en oficina de policía y en el ayuntamiento, y ahora mismo nos dijeron que no podemos ni pagar la multa,
sí.
ni
recuperar.
Ni recuperar nuestras cosas, pero podemos escribir una instancia al ayuntamiento,
sí.
Que pues hoy mismo, después de esta entrevista,
sí.
Vamos a hacer y vamos a escribir en los detalles que es un instrumento de trabajo, necesitamos,
ajá.
Que continuar de trabajar, no continuaremos los actuaciones callejeras en Sitges,
ajá.
Pero eso no significa que no podemos estar sin trabajo.
D'acord. És a dir, el que fareu serà entrar una instància a l'Ajuntament sol·licitant recuperar els instruments perquè són una eina de treball.
Eso.
Recuperar los instrumentos porque son vuestro material de trabajo y sin instrumentos no podéis vivir. Vaya.
Sí.
De acuerdo. Aleshores, us han dit o heu pogut saber la quantitat final de la multa? O continúan siendo aquests 1.500 euros?
Con lo que estamos descubriendo es que hay la posibilidad de pagar 50%
sí.
de la multa,
sí.
Si lo vamos a hacer en 20 días de...
Ya.
No sé, de
sí, sí.
No sé exactamente de cuál...
Si no os demoráis en el plazo, ¿podéis tener una rebaja de un 50% de la multa?
Eso. Sí. Y claro, lo vamos a intentar. Nosotros necesitamos de saber, por eso estamos consultando con los abogados y con la gente que sabe la ley. Estamos consultando... qué es mejor para nosotros, aceptar alegaciones,
yeah. O pagar el 50% de la multa
y pagar 50%, uh-huh. o entonces luchar para algún tipo de rebajo aún más si es posible, porque es mi primera multa, yo no tenía ningunos uh-huh. como avisos en este
sí, sí.
lugar.
Es decir, tú,
puede 10 minutos.
Es decir, tú como violinista, nadie te ha multado nunca.
Nunca. Sí, en ninguna ciudad no me pasaba.
Sí, sí, sí.
Y cuando me pasa así y desde el primer caso para las sanciones más graves, eso me parece como pues un poquito mucho para mí. Yo entiendo que existen las leyes y muchas gracias para policía, para hacer su trabajo bien y proteger
a la convivencia vecinal. Sí,
pero si es necesariamente exactamente tanto tanta gravedad de circunstancias que ahora mismo tenemos.
Es decir, lo que considereu és que la multa és excessiva pels fets que es denuncien. Aquests 1.500 euros per cadascú, si és que arriben a ser 1.500 o és que són menys o els que siguin, perquè això no ho podeu pagar. Heu obert un visum perquè no podeu pagar això.
Sí, ahora mismo hemos recaudado. Ahora les digo exactamente la cantidad.
Sí.
1.970 euros.
Ajá. Això
sí.
de diumenge ahir, 1.970 euros.
Sí. Uh-huh. Con esta cantidad sí que ya vamos a poder pagar estos...
El 50%.
Uh-huh. Percent, sí. Y Claro, grabaremos el vídeo hoy mismo diciendo cuánto hemos recaudado, sí, desde dónde, desde cuáles recursos. Vamos a hacer las gracias personales a la gente que nos han ayudado y esperemos también hacer un concierto benéfico online.
Ajá.
En algún lugar más seguro de quejas de policia.
Perquè et anava a dir, Danilo, esclar, el primer objectiu és recuperar els instruments. Aquest és el primer objectiu. Claro, i suposo... Claro, digues.
Nuestros instrumentos no solo valen dinero.
Sí, sí.
Nuestros instrumentos es un, por ejemplo, mi violín. Mi violín fui conmigo desde el año 2019. Mis padres me lo regalaban cuando tenía cumpleaños.
Sí, sí, sí.
Encontraban a este violín, les pareció chulo, pero aunque ellos no saben nada de violines, pues han comprado muy muy buen instrumento.
Pero hay algo en aquest violí hi ha quelcom molt emocional, hi ha quelcom de molt valor sentimental,
Sí, sí. Pues exactamente por este valor sentimental estamos luchando para algún tipo de disminuir las sanciones, sí. Será posible. Si no será posible, gracias a todos, vamos a recuperar nuestro equipo con estos con cantidad de 50%.
D'acord. I una qüestió final, perquè ho has dit al llarg de la conversa. Entenc que a partir d'aquesta experiència, vosaltres dos no tocareu més a Sitges?
Podria ser que no, hasta que no... No vamos a tener algún tipo de, las solicitudes que podríamos hacer para legalizar nuestros conciertos. Y antes sí que lo intentábamos de hacer, pero el permiso como tal para los músicos en Sitges no hay. Hay solo esta regla.
Sí, que esta normativa, sí.
Pero con quejas de la gente, y podría ser también, no sé, no digo que es la verdad o no, pero si la policía ve algunos, por ejemplo, a mí me pararon una vez cuando yo tocaba en la Plaza de la Vila 15 minutos,
sí.
Me pararon y dijeron de irme, porque habían estado mucha gente mirándome y dicen que yo estoy
sí.
Estoy creando la situación de de cierre de paseo.
D'acord, és a dir, que l'actuació genera tant de públic que es converteix en un problema, sí? És això?
Pues yo sí. De verdad en la plaza de la Vila, entonces no había ningún tipo de transporte y la gente paseaban entre
sí,
ellos.
Sí, sí,
sí. Pero yo no detengo a la gente. Yo digo que paren que siguen
caminando.
Y me pararon exactamente por esta razón. Tú creas un problema de transporte.
Sí, sí, diguem-ne que el més normal del món és que un músic, un artista tingui públic. És el més normal del món, si no seria com la xocolata sense melindros. Bé, ho hem de deixar aquí. Ens deixem alguna cosa, Danilo? Querías decir alguna cosa más?
Este límite de media hora a veces no funciona porque, por ejemplo, este de con el pianista, él no ha estado 2 horas, según lo que él dice, o por lo que le han multado y han recuperado su piano. Yo no soy la persona que lo veía.
Sí.
Mi situación yo puedo decir con exactitud sobre mi situación.
Sí, sí, sí.
Pero estos límites de media hora no siempre nos proteja.
Uh-huh.
Por eso este tiempo, no sé, desde el sábado pasado no vamos a actuar en Sitges, sino podríamos legalizar nuestras actuaciones con un permiso que se hace, por ejemplo, que se hace en Vilanova, que se hace en Barcelona,
sí,
en Tarragona,
sí, sí,
en Reus.
Sí.
Uh-huh. Y sin esta posibilidad,
d'acord,
probablemente que no vamos a
ir. Danilo, moltes gràcies. I...
Moltes gràcies, un plaer.
Per nosaltres volíem tenir el testimoni de primera mà d'en Danilo, protagonista d'aquest vídeo viral, i agraïm que hagi estat així. Gràcies i sort, Danilo.
Moltes gràcies. I pues, la última cosa que queria fer,
sí,
és possible. Había gente que me dijeron que pues tengo que encontrar algún trabajo fijo. Y no hacerme tonto para tocar por las calles. Y claro, gracias por el consejo de esta gente, y sí que yo sé que mi talento se puede desarrollar y yo podría hacer mucho más para el desarrollo, para encontrarme un lugar fijo, pero no siempre tengo los recursos para hacer esto. Y los recursos, los que puedo obtener, es exactamente de los conciertos de la calle, cuando la gente me ve, me conoce, me pregunta cuál es mi situación, si puedo tocar en su boda o algo así. También así conozco a los organizadores de eventos con los cuales puedo colaborar a veces. Conozco también a los restaurantes, porque los propietarios pueden pasear. Yo nunca lo voy a saber, pero algún día con esto puedo conseguirme un trabajo más estable, más fijo. Pero con que ahora mismo no tengo esta ni mucho conocimiento entre la gente de Cataluña, de España, ni tengo muchos recursos para realizar algunos conciertos grandes con escenarios, con las luces, con protección privado. Yo intento de desarrollarme desde poco a poco.
Está claro.
Y mis disculpas a las personas que a cuales yo con toda mi situación les molestaba para descansar.
Danilo, t'agraïm el testimoni i molta sort, perquè vaja, en fi, el testimoni honest d'en Danilo a partir del que va succeir el passat dissabte. Gràcies de nou i sort en el futur.
Moltes gràcies. Intentaremos de resolver esta situación lo más rápido posible y vamos a seguir dando pues updates en nuestras redes sociales.
Segur que sí. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau. Bé, arribats a aquest punt, una situació interessant, perquè evidentment s'ha vulnerat la normativa de civisme en aquest horari d'actuació, però dèiem que és una situació interessant per aquesta derivada. El violinista és una cosa, el bateria i el pianista n'és una altra, perquè qui havia rebut advertiments policials és el bateria i el pianista, que segurament vostès coneixeran, perquè sí que és veritat que el pianista ha estat al cap de la vila, el bateria també, i molts sitgetans l'han conegut per una escandalera de por. Però bé, això ja seria una derivada. Ahir a la nit la policia ens va fer arribar un comunicat que els llegim a l'entorn d'aquesta situació. Repetim, que pel que ens ha dit en Danilo, tot això va començar el dissabte a les 8 del vespre al passeig de la Ribera, la part asfaltada del passeig. Una actuació que havia de ser de mitja hora va acabar sent d'una hora i mitja, d'ell el violí i el seu company bateria. Ningú els diu res, no passa res, ni veïns, ni policia, ni res. Acaben l'actuació dels quarts de 10, se'n van cap a la plaça de la Indústria i cap a 3 quarts de 10 o les 10 menys 10 arrenquen una altra actuació a la plaça de la Indústria, i quan estan a la tercera peça d'aquesta actuació, que són ja llindades les 10 i poc més, Arriba la policia, la policia li comenta que hi ha hagut unes queixes veïnals i que aquesta actuació és motiu de sanció, i pel que diuen Danilo, aquesta sanció inicialment s'interposa amb 500 euros per cadascú i després amb 1.500, amb el fet de requisar els instruments. I ara estem en aquesta situació de poder recuperar els instruments i, evidentment, no tocar Sitges fins que no hi hagi una mena d'empara pels músics, com sembla que hi ha en altres municipis. Han recollit a través del Bizum 1.970 euros, que els pot possibilitar, si és que això és així, pagar el 50% de la multa i, per tant, ja quedar la qüestió enllestida, o intentar presentar al·legacions a aquesta sanció i a veure què passa. La nota de la policia diu el següent. En relació amb el vídeo que s'ha difós a les xarxes socials, l'Ajuntament informa que els fets van tenir lloc el passat 25 d'abril arran d'una trucada veïnal rebuda a 10:15, alertant de persones tocant la bateria al carrer amb altaveus i generant molèsties acústiques. Una patrulla es va desplaçar al lloc i va comprovar els fets, informant els músics de les queixes existents i de la normativa vigent. Segons consta el part policial, els llegeixo textualment, Nosaltres allò d'un part...
És un acte.
Un acte policial. Va, deixem-ho un acte i esborro això del part policial, perquè...
Un part és una altra cosa.
Té un part... Això, Bé, doncs, segons l'acte policial, els músics utilitzaven amplificació sonora i en el moment de l'actuació policial també persones de l'entorn van increpar els agents, és a dir, que el públic va increpar els agents en el moment de la detenció. Posteriorment, una segona patrulla es va desplaçar al lloc per finalitzar la intervenció i procedir a la denúncia per incompliment de l'ordenança municipal. Segons consta, les mateixes persones ja havien estat denunciades anteriorment per fets similars els dies 8 de març i 28 de març. Això tindria relació, no tant, repetim, segons el testimoni d'en Danilo, no tant amb ell i el seu violí, sinó amb el seu company, pianista i bateria. Cal tenir en compte, diu la policia, que l'article 67 de l'Ordenança Municipal de Civisme estableix, entre altres condicions, que les actuacions musicals a la via pública no poden superar els 30 minuts en una mateixa ubicació, amb l'objectiu de minimitzar l'afectació o descans veïnal i afavorir la convivència. La denúncia no és per tocar música al carrer, es diu... La denúncia no és per tocar música al carrer, sinó per fer-ho amb amplificació sonora, després d'haver rebut queixes veïnals per afectació al descans veïnal i per l'incompliment dels requeriments efectuats pels agents. En el marc d'aquesta actuació, finalment es va procedir a la intervenció cautelar d'una bateria, un violí electrònic i dos altaveus de gran format que han quedat dipositats temporalment al magatzem municipal. D'acord amb l'article 102 de l'ordenança, aquest material queda en custòdia mentre sigui necessari per la tramitació del procediment sancionador o mentre es mantinguin les circumstàncies que han motivat la intervenció. Això no implica que la devolució, diu la nota de la policia, això no implica que la devolució estigui condicionada al pagament immediat de la sanció, sinó que el retorn dels instruments l'haurà de determinar l'òrgan sancionador en el marc de l'expedient, que és aquesta part la que ens costa molt d'entendre.
Sí, perquè no diu res d'això
l'ordenança de civisme. És a dir, tornar els instruments no depèn que paguis la multa, això no és com quan se t'endú el cotxe a la grua, que si pagues la multa te'l tornen.
Sí, però clar, és que això no és una sanció de trànsit.
Però aquí, que et tornin els instruments, el retorn dels instruments l'haurà de determinar, diu la policia, l'òrgan sancionador en el marc de l'expedient. Quelcom que s'especifica tan poc, perquè l'òrgan, vull dir, quines són les raons o les causes que podran motivar el retorn dels instruments o no. Per exemple, Bueno, segueixo. Pel que fa a l'import de 1.500 euros, aquest no correspon a la sanció final, sinó a la quantia màxima prevista per aquest tipus d'infracció. Amb la denúncia s'inicia el procediment administratiu sancionador i és durant la seva tramitació quan es determina la quantia exacta, un cop ponderats factors com la reiteració, l'existència d'antecedents, la intencionalitat o si es tracta d'un fet puntual. Aquí tampoc encaixaria massa aquesta versió que diu d'en Danilo, que primer els van dir 500 euros i després els van dir 1.500. Quan, repetim, segons diu la nota que ens ha enviat la policia, la quantitat final dependrà de l'anàlisi de les diferents circumstàncies que van propiciar la denúncia. Segons la informació disponible a l'acte policial, els agents van informar els músics de les queixes i de la normativa en el mateix moment de la intervenció abans de procedir a la denúncia. Cal recordar que la regulació de la música al carrer té com a objectiu compatibilitzar l'activitat artística amb el descans veïnal i la convivència, especialment en casos de música amplificada. L'Ajuntament dona suport a la música de carrer com a expressió cultural i element dinamitzador de l'espai públic, sempre que aquesta es desenvolupi dins del marc normatiu establert i amb respecte a la convivència ciutadana. I al final ens queda aquesta reflexió. Si dos músics de carrer, que ja m'explicaran, diguem el perfil de músic de carrer, 1.500 euros per cadascú, 1.500 o 1.200 o 1.100 o 1.000 o 800, diguem-ne que és una quantitat, però això ja formaria part del criteri de l'ordenança que aplica això. Hem viscut de tot, eh? Amb 38 anys a la ràdio, des de l'ordenança que multava per 700 euros o 800 euros a qui defecava el gos i que no es va arribar a aplicar mai a la vida, fins a qüestions com aquestes, però aquí entraríem en un altre debat veritablement insondable. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.